Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics. Estem en el programa de Ciència a l'abast de tothom. Esteu escoltant La Veu de Navàs. En aquest programa de ciència dels diumenges, els temes surten molt variats. Si el mes passat tractàvem sobre el llibre més gran del món, avui ens disposem i endinsant-nos en el món de les migracions dels ocells, de com els afecta o els afectarà també el canvi climàtic. Ara estem en una època, a la tardor, doncs veiem els estols d'orenetes i d'altres ocells que marxen del nostre territori per anar-se'n amb altres més calents. Però també cada vegada ho fan menys. Així que el programa l'hem titulat Com s'orienten els ocells. Fem un preàmbul. L'any 2001, fa ara 10 anys, uns autors, un matrimoni, Alan i Barbara Pease, van publicar el polèmic bestseller titulat Per què els homes no escolten i les dones no entenen els mapes? L'haureu llegit molts de vosaltres. El llibre és una col·lecció de controvertides, diguem, conclusions, que estableixen que a través de l'evolució els homes desenvolupen més les capacitats espacials, la visió a llarga distància, el sentit de l'orientació, potser, i en canvi les dones han tingut un major desenvolupament dels sentits del gust i de l'olfacte. Per tant, semblaria, segons aquests autors, que els homes han aguditzat més la visió i, en canvi, les dones han orientat més els sentits del gust i de l'olfacte. Potser perquè diu que abans les dones es quedaven a casa, no? Molt més. A part d'aquesta irònica comparació, el cert sembla ser que sí que entre homes i dones hi ha una manera diferent d'orientar-se. I com que anem a parlar de l'orientació dels ocells, quan marxen, doncs potser ens pot també aquesta ironia introduir-hi. L'home diu que té un bon concepte espacial de l'espai, de l'entorn, i una accentuada memòria. Les dones s'ajuden més pels instints òptics, pels senyals, per les fites, pels edificis cridaners, llamatius, quan s'orienten. Sembla que la tàctica femenina funciona millor en espais tancats, a les distàncies curtes, que es diu vegades, i superen en això els homes. Això explicaria les típiques preguntes doncs, que sempre fem els homes de on m'he deixat el mòbil, on tinc la cartera, on tinc les claus, ho he perdut, i que tenen de seguida una resposta molt ràpida per part de les dones perquè ja ho han vist, ja saben on és, ja s'han orientat amb això. En quant al tràfic viari, en els viatges i a grans distàncies, potser l'orientació masculina sembla que sobrepassa la femenina segons l'estudi d'aquests investigadors que van fer el llibre aquest de per què els homes escolten, no escolten i les dones no entenen els mapes, no? Però, vista aquesta entrada, doncs passem al tema que ens interessava avui, que era parlar de com s'orienten els ocells. I per això volem saber del món de les migracions. El món de les migracions dels ocells i d'altres animals és un món espectacular, fascinant, perquè saber que un ocell petit és capaç de fer milers de quilòmetres, es parla de que n'hi ha molts que fan entre 6.000 i 7.000 quilòmetres dues vegades l'any d'anada i de tornada, no ens ho podem imaginar. Quin recorregut, però descomptat que molts humans no fem aquests quilòmetres al cap de l'any. I a més, amb la particularitat d'arribar al mateix lloc sense cap mena de mapa. És al·lucinant. I després diuen que els ocellets són tontets, no? És per això que, diguem, llocs com el Delta de l'Ebre, el Delta també del Llobregat nostre, o els aiguamolls de l'Empordà, són uns llocs especials a Catalunya, perquè molts ocells migratoris hi fan parada temporal en aquests indrets. També no diguem del Parc de Doñana a Huelva, que encara molt més, no? A la tardor, ara, i també després la primavera, estan plens de milers d'ocells que estan de pas. Tenim la sort a Catalunya i a tota la península que som un lloc de pas entre Europa diguem, més calenta, ai, perdó, temperatura més fresca, i a l'Àfrica, on van a buscar doncs, l'escalf de l'hivern. Per què migren les orenetes, per exemple? Quin motiu tenen per anar-se'n doncs, del nostre entorn a l'hivern? Doncs la qüestió és molt simple, l'explicació és molt fàcil. Les orenetes s'alimenten d'insectes que cacen volant. Els insectes abunden, n'hi ha molt més durant els mesos d'estiu, però quan arriba la tardor i l'hivern n'hi ha pocs. I per això les orenetes, si no se n'anessin a l'hivern, moririen de gana. Molta gent es pregunta, doncs, per què les orenetes no es queden a viure a l'Àfrica? Per què no se'n van, doncs, quan toca anar-se, però ja s'hi queden, però després no? On tindrien menjar tot l'any? Doncs també té la seva explicació. Tenen l'avantatge important de que quan van cap al nord, quan la primavera tornen cap aquí, venen a reproduir-se en zones de clima més temperat. I això és un avantatge perquè en aquest clima els dies són més llargs, les nits són més curtes i tenen més temps, diguem, de caçar aquests insectes, sobretot erugues, que faran servir bàsicament per orientar també per alimentar les seves cries. Fins i tot les aus que s'alimenten de llavors a l'edat adulta, doncs alimenten les seves cries amb això, bàsicament amb cucs, amb erugues que troben, i a la primavera i a l'estiu, primavera quan arriben i tardor, i estiu fins a la tardor, al ser la nit curta, tenen més temps per alimentar-los i a més en troben més. Hem d'aprendre, diguem, els humans a protegir aquestes aus, les orenetes mateix, ja que ens ajuden a controlar els insectes. Sense aquestes aus hi hauria una invasió, ja n'hi ha a vegades, però una invasió d'insectes molt perjudicial pels humans. Els animals viatgen per reproduir-se, o sigui, sobretot per dos motius, per reproduir-se i per trobar aliment per a les seves cries. Però no només migren les orenetes i les aus, sinó que també, com veurem, hi ha altres animals que també ho fan. Quan les orenetes retornen de l'Àfrica cap a la primavera, doncs ja anuncien l'arribada del bon temps. I curiositat, s'ha trobat que amb aquestes migracions tan llargues de molts quilòmetres es cullen les aus el camí més curt, el de menys consum d'energia, el que podríem denominar les autopistes del vent. Precisament han sigut científics espanyols que han demostrat matemàticament que el vent condiciona molt les grans rutes migratòries. Tant perquè fa el traçat, diguem, el camí que faran, que escolliran, com el calendari, en quina època concreta el faran. Sabíeu que els ocells que han de travessar els mars utilitzen aquestes anomenades autopistes del vent? Doncs aquestes autopistes són uns corrents d'aire damunt dels oceans, damunt del mar, que els permeten cobrir llarguíssimes distàncies, a vegades parlem de milers de quilòmetres, milers de quilòmetres, cobrir llargues trajectòries amb la mínima despesa d'energia. Hi ha uns casos ben curiosos, ben coneguts. Hi ha un ocell, la denominada Baldriga cendrosa, que també se'n diu el birot gros, que és un ocell doncs, d'una gran amplada, té 1,20 m entre ales de promig. Té un cap griset, el bec és groc, les ales són molt llargues i flexibles i les potes són d'un rosa pàl·lid. Aquest ocell que fa 1,20 m d'envergadura només pesa 800 grams. N'hi ha exemplars aquí als aiguamolls de l'Empordà, però sobretot viu molt a Canàries i fa el niu, migra cap al sud de l'Àfrica. Doncs els científics han trobat que, i no s'explicaven el perquè, que en el viatge d'aquest birot gros, en el seu viatge feia una ruta de 3.000 quilòmetres més que la ruta que seria més directa. Per tant, feia marrada, feia volta, no? La resposta, quan ho han comprovat els científics, ha estat que en aquesta ruta li suposa pel Pirot Gros o la Bàldriga, que en diuen Cendrosa, una despesa energètica més petita perquè es pot deixar anar, endur pel vent. Aquest ocell doncs, puja a gran distància, a gran altura, i es deixa endur pels corrents de l'aire. Per tant, quan nosaltres parlem de l'estalvi energètic que no acabem d'aconseguir, aquests petits animalons, diguem, ho fan des de sempre i en aquest cas aprofitant-se del vent. Si això era el cas de les orenetes o del virot gros, bueno, coneixem molt també de les cigonyes, no? La cigonya que té també un cos considerable, recobert de moltes plumes i d'unes ales negroses, doncs aquest animal, la cigonya, també migra i les seves migracions són per passar l'estiu al centre d'Europa i a Espanya o al nord d'Àfrica com a màxim, també se'n va molt cap a la zona d'Orient Mitjà i quan arriba la tardor hivern doncs emprèn el grandíssim viatge que la portarà per anar a criar al sud d'Àfrica o almenys del centre d'Àfrica en avall, milers i milers de quilòmetres. Doncs ara tornem amb aquest programa de Ciència a l'abast de tothom parlant de com es deuen orientar els ocells. What goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around comes back around. Hey, my baby. I say what goes around comes back around. Hey, hey, my baby. What goes around comes back around. There was a time.
Yeah.
Oients de la Veu de Navàs, sou el programa de Ciència a l'abast de tothom i ens endinsem en el món de com s'orienten els ocells, ara que és l'època en què fan les migracions. Com s'ho fan per fer aquests grans viatges durant la migració que, diguem que any rere any, doncs, emprenen a la tardor i després tornen a venir una altra vegada cap a la primavera. Volem tres o quatre casos, crec que curiosos i interessants. Per exemple, els coloms missatgers s'orienten com una brúixola. Els coloms missatgers, ja sabem que són uns coloms ensinistrats que es van fer servir molt al segle XIX, fa anys, ara no se'n veuen, i eren aquests animals un mitjà de comunicació rudimentari, però que servia per enviar missatges a gran distància. Amb el pas dels anys gairebé han desaparegut aquest tipus de coloms, però encara hi ha qui s'hi dedica a criar-ne i a fer-los servir i a entrenar-los. I recorren realment molts quilòmetres. Hi ha un cas a Eivissa d'una granja, d'uns senyors, que doncs, encara es dediquen a la cria i a l'ensinistrament dels coloms missatgers. Doncs, aquesta gent fa més de 30 anys que s'hi estan dedicant. Com s'ho deuen fer aquests coloms per anar al lloc on se'ls diu que portin un missatge, una carta, un escrit? Doncs ara se sap, després de moltes investigacions, que sobretot, ho han fet uns alemanys, uns biòlegs alemanys de la Universitat de Frankfurt, han descobert que en la pell que recobreix el bec dels coloms missatgers hi ha unes petites quantitats de magnetita. La magnetita és un òxid de ferro que té la propietat d'orientar-se indicant sempre el nord. Així ens van les brújoles, vaja. Per tant, aquestes petites partícules de magnetita reaccionarien de manera semblant a les agulles de la brúixola. Són molt sensibles al camp magnètic de la Terra. Per tant, les petites variacions que hi ha quan un ocell d'aquests, quan un colom d'aquests es mou, les petites oscil·lacions magnètiques que hi ha, que hi són, que nosaltres no les podem percebre, però una brúixola veiem que sí, que més desvia a nord i a sud, doncs fan que aquestes oscil·lacions del camp magnètic fan canviar el rumb. Les experimenta l'animal, les experimenta en el seu bec perquè hi ha aquestes petites parts de ferro, de magnetita, i les envia a través dels nervis, diguem, cap al cervell. I així ens facilita el rumb desitjat, diguem-ne. Per tant, uns components magnètics del ferro que estarien en el bec d'aquests coloms missatgers, sembla que d'alguna manera els donen ordres, diguem, els van fent desviant cap a més a dreta o a esquerra perquè segueixin una ruta determinada i vagin a portar el missatge allà on toca. Per tant, seria una cosa ben científica i ben bé corresponent a l'animal. Un altre cas és els ocells, que quan emprenen grans migracions s'orienten també pel camp magnètic de la Terra. Per tant, ja veiem que la influència del magnetisme de la Terra hi és molt present. Aquell tòpic que diu que els homes no saben escoltar i que les dones no saben orientar-se és una exageració, però que si ens comparem amb moltes espècies arribaríem a la conclusió que de fet ni els uns ni els altres ens orientem massa bé, pel que sembla, no? Ara es coneix, doncs, que això, que hi ha molts tipus d'ocells que s'orienten pel camp magnètic de la Terra. Sabem que la Terra és com un immens imà, podríem dir-ne, un immens imà natural, i que el magnetisme li dona, què li dona el magnetisme de la Terra? Doncs el moviment dels metalls líquids que conté el nucli de la Terra. El nucli de la Terra es troba a 3.000 quilòmetres de profunditat i allà hi ha una quantitat de material líquid, que és sobretot ferro i níquel, que, és clar, quan es mou és com si tinguéssim una ampolla que hi ha un líquid a dintre, no? Això li dona després les petites oscil·lacions del camp magnètic. Desvia una mica la Terra, fins al nord, queda desviat, doncs a banda i banda. Sabem que el sud d'un imà assenyala el nord geogràfic de la Terra, per tant, els pols estan invertits, eh? El sud que ens marca un imà és realment el nord de la Terra, i al revés, el sud de la Terra és el nord d'un imà. La Terra, per tant, és un gegantí imà amb dos pols oposats, els de la brúixola. també es troben una mica desplaçats. Per exemple, el pol sud magnètic de la brúixola es troba a 1.800 quilòmetres del pol nord geogràfic. Estan una mica desviats, eh? No coincideixen exactament. Doncs s'ha trobat que molts d'aquests petits organismes, aus, animalons, papallones, doncs poden emprendre grans travesses a gran distància orientant-se pel camp magnètic de la Terra, pel magnetisme de la Terra. La pregunta és com coi s'ho fan. Potser tenen un sentit que nosaltres no disposem i que els fa saber on és el nord o on és el sud? Doncs sembla que la cosa és, per una part, més senzilla, però per l'altra, més complexa. Aparentment, amb els ulls en tenen prou, ja que els ocells, diguem, d'alguna manera, poden veure literalment el camp magnètic que està al seu costat, al seu entorn, a davant. Això ja sospitava feia temps, quan es va observar que l'orientació d'aquests animals depenia del tipus de llum ambiental. Un dia molt clar o un dia molt fosc hi havia més migracions. Se sap que només funciona amb la llum blava. I d'on ve la llum blava? Doncs sí, la llum del sol és una barreja dels set colors de l'arc de Sant Martí, i entre ells hi ha la llum blava. De manera que de llum blava no en falta. El mecanisme no és que es conegui encara del tot, però sembla que és una peça clau dels ocells, de les aus, de les papallones que migren. Són uns pigments, diguem, uns productes químics, uns pigments, uns colorants, que se'n diuen criptocroms, que es troben a la retina d'aquestes aus. Uns pigments, uns criptocroms, que en diuen, que estan a la retina d'aquestes aus, dels ocells, de les papallones. Aquestes molècules responen a la llum blava, o sigui, aquestes molècules s'exciten amb la llum blava del sol, que ens arriba del sol. Són productes molt reactius i es comporten d'una manera sensible al camp magnètic. No és que s'orientin d'una manera especial, pot ser simplement que aquests criptocroms, aquests pigments, triguin una mica més a reaccionar segons la llum que reben, per tant, segons la llum que reben del sol. I a la retina dels ulls d'aquestes aus, al haver-hi aquests pigments, doncs, quan els hi arriba la llum, reaccionen, la llum blava, igual que reaccionen igual a les aus que a les cèl·lules nostres. Aquesta llum s'envia el senyal cap al cervell, transmeten la informació, diguem, al cervell, i generen una espècie d'imatge mental del que estan veient. Per tant, mentre es volen, degut a aquesta llum blava que els excita els pigments, repeteixo, és com que veiessin què troben enfront. És com un avió que està veient, doncs, a la pantalla tot el que trobarà mentre està volant a gran altura. Però aquestes aus migratòries tenen uns, diguem, criptogroms especials que s'activen només amb la llum blava, com estem dient, i que completen la reacció d'una manera següent. Tarden una miqueta més a desviar-se segons la quantitat de llum que hi ha. Això fa que pugui augmentar la llum amb la que perceben la imatge. En tot cas, l'ocell veuria diferent el paisatge segons giri el cap cap a la dreta o cap a l'esquerra, o sigui, apunti a una banda o l'altra, perquè en aquells moments la llum blava li apareix o li desapareix més. Podem imaginar que aquests animals, diguem, miren el paisatge i a mesura que van girant el cap mentre volen, les imatges es van fent més brillants o més fosques. El nord seria simplement la direcció on ho veuen més brillant. I així, d'aquesta manera, van fer el recorregut més programat, anant en una direcció determinada que és la que els interessa per migrar. A vegades, algú que té molt bona vista, diem que té vista d'ocell, però realment seria una cosa molt estranya veure el camp magnètic que ens envolta de la mateixa manera que ho fan, diguem, aquests ocells, no? Però ja, doncs, és una investigació molt, molt interessant, doncs, que s'hagi descobert que quan un au, doncs, va en una direcció determinada i no s'equivoca i realment migra fins allà on vol i després també torna, diguem, al niu o a la primavera en el moment en què creu, doncs, al mateix lloc on estava l'any passat, podria ajudar-hi el camp magnètic de la Terra amb aquesta llum blava que diem que els fa girar el cap més a la dreta o a l'esquerra perquè els hi dona més lluminositat o menys. Un altre cas, potser més conegut, és les orenetes. que quan migren, també ho fan d'altres ocells, s'orienten també segons el temps, segons el clima que està fent. Les orenetes, abans d'una tempesta, se solen posar sobre els fils o a dalt d'un arbre. Per què en aquells moments no estan volant i migrant? Doncs perquè baixa la pressió atmosfèrica, quan hi ha una tempesta baixa la pressió atmosfèrica, i se'ls fa més difícil volar. No hi ha vent i els costa més de volar. Per tant, llavors és quan veiem que estan en els fils de telèfons, els fils de, fins a vegades de les pilones de la llum, o en els arbres, no? I també hi ha un altre motiu perquè en aquells moments volin més baix. Es tracta de que els mosquits que cacen al vol, les orenetes mentre fan el viatge estan caçant constantment, doncs quan s'acosta el mal temps aquests mosquits eviten les capes altes de l'atmosfera, no es troben a gaire altura. Per què? Perquè a gran altura amb una tempesta sí que hi ha forts vents que els poden matar, els poden abatre, els poden destrossar. En canvi, els dies solejats, els corrents d'aire són més, diguem-ne, més suaus i els insectes volen a major altura, ja que tenen més probabilitat d'aparellar-se i de no ser molestats. Així, les orenetes canvien d'altura amb el temps. Quan hi ha un anticicló, bon temps, alta pressió, doncs volen més alt i fan la seva migració a molta altura, pràcticament no les veiem, i en el moment en què hi ha més baixa pressió, amb borrasca, doncs, depressió, que s'acosta mal temps, volen molt més baix, i és degut a això, sobretot als vents, als corrents dels vents, i a la caça d'alimentar-se mentre estan volant. Una altra migració singular, molt destacada, és la de la papallona monarca. La migració de la papallona monarca és un dels esdeveniments biològics més importants d'aquest planeta. És un espectacle impressionant veure milions de papallones monarca arribar a fer el niu, a niar a l'hivern als boscos de Mèxic o del sud de Califòrnia. Tot això passa, ja veiem, a Amèrica, Estats Units, també. Diguem que la papallona monarca és una papallona molt hermosa, molt maca, d'un color vermellós i negre, amb ratlles negres i pics negres, a vegades amarronada a les seves ales, però d'una vistositat molt, molt espectacular. És un insecte que pesa menys d'un gram i fa viatges de migracions, amb això que estem parlant avui, de 5.000, 4.000 i 5.000 quilòmetres cada any. La migració de la papallona monarca comença al voltant d'octubre-novembre, a la tardor, quan la temperatura baixa, i se'n van del nord cap al sud per obtenir una temperatura més adequada. Les que estan a l'oest dels Estats Units, a la zona de les pràcticament de les Rocalloses, baixen cap a l'estat mexicà de Michoacán. Com que cada any fan el mateix, se sap molt bé la seva posició doncs, també a l'hivern, ja dic, a l'estat de Michoacán, a Mèxic. I les papallones monarca que es troben més a l'est dels Estats Units, aquesta setmana cap al sud de Califòrnia. Aquesta migració és la més famosa del món, d'aquests insectes, és coneguda, s'explota com a espectacle de veure milions de papallones agrupant-se en els arbres de Mèxic, és una atracció turística, es fan viatges organitzats des de tot el món per anar-les a veure, per anar a veure, diguem, per anar a sentir el brunzit de les papallones i el colorido que li arriben a donar. Arriben, doncs, com diem, cap a final d'octubre-novembre, tornem a repetir, a l'estat de Michoacán, al sud de Mèxic, i, o bé al sud dels Estats Units, de cap a Califòrnia, i han fet un llarg viatge de 4.000 a 5.000 quilòmetres. Per què l'han fet, les papallones, aquest viatge? Bueno, doncs com és de suposar, per hivernar i trobar un lloc amb una temperatura no gaire extrema, que les mantingui alletargades però que no arribi a matar-les. Quan arriba, diguem, l'escalfor, la calor de la primavera, es reprodueixen i poc després torna a reprendre el retorn cap al nord, no? I com és la vida d'aquesta papallona monarca tan famosa, doncs la papallona, per dir una mica la seva metamorfosis, el seu circuit que fa, posa els ous, les adultes, surt una eruga, al cap de 10 o 12 dies una eruga que creix, va canviant de pell aquesta petita eruga, es posa la rama dels arbres després i allà forma un fi capoll en el seu entorn i d'aquesta manera al cap de 10 o 12 dies doncs ja surt la papallona. Quan arriben aquestes papallones al seu destí, aquí on hem dit a Mèxic o al sud d'Estats Units, tendeixen a utilitzar els mateixos arbres, el mateix galliner que havien utilitzat cada any. Arraulides ajunten molt per donar-se entre elles escalfor i és una experiència estranya però meravellosa, diguem, d'observar. Es creu que fins a 300 milions de papallones de color taronja i negre, doncs meravellós, doncs arriben a Mèxic en aquestes, diguem, parts del sud per migrar a l'hivern. I quan és la millor època per anar a veure la papallona monarca? Doncs la millor temporada, la millor època és quan la monarca està descansant a l'hivern a Michoacán o al sud de Califòrnia. Hi ha una zona d'uns 200 quilòmetres quadrats on s'ha fet una reserva de la biosfera i la UNESCO ho considera patrimoni de la humanitat, per la papallona monarca, és patrimoni de la humanitat des de l'any 2008 i només algunes d'aquestes àrees de reserva estan obertes al públic per poder-hi anar. I repeteixo ja per aquells que els hi pugui interessar, doncs és a l'estat de Michoacán a Mèxic o al sud de Califòrnia. Ja tornem a la tercera part de ciència, tercera i darrera d'avui, parlant de si el canvi climàtic afectarà també a les aus i quina transformació poden tenir. What goes around comes back around, hey my baby. What goes around comes back around, hey my baby. I say what goes around comes back around, hey my baby. What goes around comes back around. There was a time I saw Abordem la tercera i última part del programa de Ciència a l'abast de tothom, parlant de com el canvi climàtic pot afectar també, pot modificar les migracions dels ocells i, per tant, també la seva estada entre nosaltres, el nostre país, o que canviaran de lloc. Es considera, hi ha estudis, que d'aquí a l'any 2050, tampoc falta tant, 40 anys, doncs hi pot haver una pèrdua d'un milió d'espècies d'animals i de plantes si continua l'escalfament global del planeta com anem veient en aquest últim temps. Sempre, ho hem dit també en altres programes, el perillós és que la Terra s'escalfi d'aquí a l'any 2050 més de 2 graus centígrads. Si no arriba a 2 graus centígrads encara sembla tolerable en moltes situacions, en molts estats, però si supera els 2 graus centígrads el desastre, diguem, està molt assegurat. És lògic, l'augmentar la temperatura del planeta obliga que moltes espècies es desplacin a trobar zones, hàbitats similars, diguem, els que ocupaven abans, que per estar-hi doncs amb una temperatura i amb una alimentació adequada. Això per moltes espècies, les més dèbils, les més petites, les de poca capacitat, diguem els insectes, les aus més febles, aquests canvis els pot provocar l'extinció. L'increment de temperatura redueix, diguem, el problema és que redueix la formació de núvols, redueix la humitat a l'incrementar la temperatura, la humitat a la muntanya, i sense humitat suficient, milers i milers d'espècies d'animals, però també de la flora, de les plantes, líquens, amfibis, aus, poden arribar a desaparèixer. En el bosc atlàntic retrocedeix d'una manera molt alarmant les fagedes i augmenten les alzines. També s'adavanten els dies de la floració i, per tant, el moment en què haurien d'arribar els animals per viure. Diguem que per ara, mentre el planeta es va escalfant, els animals i les plantes encara poden eludir el calor, retirant-se a altituds anant més amunt, altituds més elevades. Però aquestes vies de fugida tenen un límit. El planeta sabem que està densament poblat i a molts llocs no podran conviure animals i humans i l'home. Si la temperatura, diguem, del planeta va augmentant, arribarà un moment en què les espècies ja no tindran on anar, ja no podran anar cap amunt, ja no podran habilitar zones perquè estaran allà construïdes, edificades i no serà fàcil doncs, que puguin fer els seus nius i la seva convivència. A la península Ibèrica serà una de les regions més afectades pel canvi climàtic, patirà reduccions en la distribució de moltes espècies, es desplaçaran cap al nord, sens dubte, i, diguem això, cap a buscar aliment i fresca a temperatures més elevades. Això afectarà tota l'arbre de la vida, no solament en els animals, sinó que també rebran les plantes, els mamífers i nosaltres, com és de suposar. Ja es detecten canvis molt destacats en el calendari que complien moltes aus. El rossinyol i les orenetes arriben 15 dies abans, més o menys, o sigui, 15 dies abans entre nosaltres. Moltes d'altres aus han comprovat, els investigadors, els biòlegs, que cada 10 anys avancen 4 o 5 dies l'arribada. Per tant, si portem uns 30 anys d'escalfament climàtic, han avançat ben bé 15 dies doncs, l'arribada aquí. I d'aus, en el nostre país, és un país de pas, n'hi passen moltíssimes, tota la península Ibèrica, Espanya, Portugal. L'any 2010 diu que es van comptabilitzar 600.000 aus planejadores que creuaven l'estret de Gibraltar per migrar cap a l'Àfrica. O sigui, 600.000 aus van comptabilitzar, per tant, deuen ser encara moltes més, les que sortien d'Espanya i se n'anaven, o sortien de la península Ibèrica i se n'anaven cap a l'Àfrica. També, esclar, aquests increments de temperatura porten a la nostra península Ibèrica aus que no hi havien vingut abans, aus que abans es quedaven a l'Àfrica, però la temperatura doncs ara ja poden viure entre nosaltres perquè la temperatura és més alta, fa més calor, almenys en temporades de l'any, per descomptat. Diu que destaca que estan colonitzant el nostre país i que abans hi era molt menys l'aligot moro, que és una espècie d'àguila que ve de l'Àfrica, i que ja n'han trobat moltes parelles doncs, al sud d'Espanya. Aquí a Catalunya hi ha un institut, l'Institut Català d'Ornitologia, es diu ALICO, que viatja per tots els indrets del país, diguem, per cercar doncs, ocells i animals i a veure les seves rutes que fan. Han fet uns mapes molt interessants de com estava la situació l'any 2010 i com estarà l'any 2050. L'actual, diguem, procés d'escalfament del planeta està produint que l'estació freda d'ara tingui a Catalunya menys durada que fa uns anys. El que passa que tingui menys durada, però a vegades sigui més rigorós amb la temperatura. I sembla que els ocells estan canviant la seva estratègia de migrar per, diguem, adaptar-se a la nova situació. Diguem, aquest fet de migrar i de canviar de lloc i de que doncs, avancen els dies en què retornen al nostre país pot semblar doncs, poca cosa, irrellevant, però la realitat no és aquesta. Hi ha implicacions molt importants. Molts d'aquestes aus migrants, ocells i doncs, insectes, s'alimenten doncs, de molts cops d'erugues, de mosques, de mosquits, i també aquests petits insectes han canviat el seu cicle de vida. Per tant, també estan abans entre nosaltres, i si en el mateix moment no coincideixen amb les aus, aquestes, diguem, no troben aliment i és quan perillen de morir. Aquest estudi que us deia de Catalunya de cara a l'any 2050 l'han fet molt exhaustiu, sobretot amb quatre ocells destacats: el mosquiter comú, la gralla de bec groc, el reietó i la piula dels arbres, que tots són ocells que estan molt aquí a la Catalunya central. Així, de manera molt genèrica, quan veiem el mapa de l'any 2010 i del 2050, tots aquests ocells han augmentat d'altura, es troben no tant a la Catalunya central o no tant a les parts més baixes de Catalunya, sinó que s'han anat ja a la Cerdanya, a la Ribagorça, a altures molt altes. I a més a més de que s'han anat a altures doncs, de muntanya, s'ha reduït la seva població dràsticament. De tal manera que els més destacats, els que més rebran, la piula dels arbres, que és un petit ocell, doncs es troba ara molt al nord del Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya. Sembla que l'any 2050 només es trobarà ja a la Vall d'Aran i a l'Alta Ribagorça, però que s'haurà reduït ben bé un 90%. En el cas del mosquiter comú i de la gralla de bec groc, també creuen que l'any 2050 haurà augmentat d'altura, no la veurem aquí, sinó que estarà, diguem això, igual, a la Cerdanya, a l'Alt Urgell i a la Ribagorça, i pot haver reduït amb un 70%. L'ocell que es diu el reietó, aquest potser no haurà patit tant, i creuen que, amb els estudis que tenen, doncs, de que si ara està molt al Berguedà i al Solsonès, doncs, també se'n vagi a la zona de la Cerdanya i pugui haver disminuït en un 20% aproximadament. Podríem dir, d'alguna manera, que els ocells estan seguint les mateixes pautes, passes, que l'escalfament del clima, però que no hi arriben a temps. El principi, diguem, bàsic és que cada espècie d'ocell hauria de viure en un rang de temperatura determinat. Si la temperatura, aproximadament aquí a Catalunya, d'un lloc determinat, ara, és uns 270 quilòmetres més amunt que la que fa 20 anys, han arribat a calcular fins i tot això. O sigui que en 20 anys, diguem, la temperatura que hi havia en una zona determinada ara està a 270 quilòmetres més amunt, els ocells s'hi haurien d'haver pogut adaptar i no arriben a temps. Per exemple, avui dia diu que tenen a Montpellier, al sud de França, la mateixa temperatura que fa 20 anys tenia Barcelona, més o menys. I els ocells podríem dir que només han arribat a la Costa Brava, o sigui, no en un període determinat, sinó que tota la massa d'ocells que convivia molt a la part més baixa de Catalunya, o la part, no, més baixa, la part central de Catalunya i la part, diguem, de l'àrea de la Catalunya central i del Barcelonès, doncs han pujat a viure més amunt, estan arribant ja cap al sud de França, però encara no han arribat a Montpeller, que si havien de recórrer 270 quilòmetres fins a Montpellier n'han recorregut un centenar només, amb tota la seva implicació que això porta de fer nius i de trobar alimentació i tal. En qualsevol cas, aquests ocells, un dels grups dels animals de més mobilitat i, diguem, més fràgils, es van quedant cada cop més al sud, d'on es troba el clima que els és més favorable. Les conseqüències del canvi climàtic sobre aquests animals, els ocells i molts altres, doncs, i les plantes també, pot ser encara pitjors i si no hi ha una inversió en el tema del canvi climàtic, o almenys s'atenua l'increment de temperatura i de manca de pluges en períodes determinats, això pot ser dramàtic. Res més, amics. Això ha estat el programa d'avui de La Veu de Navàs, de Ciència a l'abast de tothom. Hem fet un programa de l'època en què ens trobem, de tardor, de migracions, d'ocells, hem parlat de papallones. Hem pogut comprovar com la migració també hi ha molta tecnologia. Els coloms missatgers s'orienten com una brújula. Molts ocells els guia la llum blava dels rajos de sol, de l'arc de Sant Martí, que els fa veure enfront seu com si diguéssim el paisatge, i llavors es poden dirigir més al nord o al sud, o a la dreta o a l'esquerra, i així arribar al lloc que cal. Que les orenetes veuen influïdes per l'anticicló i la borrasca, que viatgen quan fa bon temps, quan el vent els hi és adequat. Sobretot hem parlat de les papallones monarca a l'altra part del món, Estats Units i a més a Mèxic. Són un espectacle famós mundialment i, per acabar, hem acabat amb el canvi climàtic, on podríem resumir de que les aus que tenim aquí a Catalunya pujaran a altures més altes, potser no les veurem a la Catalunya central, que moltes d'elles desapareixeran i que no van al mateix ritme que va el canvi climàtic. Van més amunt, diguem, per trobar aliment i trobar, menys calor, no? Esperem que això doncs, els hagi agradat, hagi pogut ser d'interès i ens retrobarem amb tots vosaltres d'aquí a un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia a tothom. What goes on?